Sant Cugat a fons, a Cugat.cat.
Aquest dijous 17 de novembre es commemorarà el Dia Mundial del Nen Prematur o de la Prematuritat i des de fa 4 anys l'Hospital General de Catalunya ho celebra amb activitats orientades a mostrar la tasca que es fa al centre. I també en aquesta jornada, des de fa 4 anys, s'hi ha sumat l'associació Petits Grans Herois, que neix per donar suport a les famílies que han tingut un fill que ha nascut prematur. Avui al Sant Cugat a fons en parlarem amb els seus protagonistes, amb l'associació i les persones que participaran en aquestes jornades. I en primer lloc, volem saludar a Bernat Tramulles. Ell és copresident, ja ho direm bé, i secretari de Petits Grans Herois. I és en pare d'en Roger i d'en Gerard, que van néixer a les 32 i a les 27 setmanes, respectivament. Molt bon dia, Bernat.
Hola, molt bon dia a tots.
Fa un any que l'associació va començar a caminar, passava per aquí la Sandra, que és la teva dona, i ens explicava una mica el paper de Petits Grans Herois. Quin balanç feu d'aquest primer any de feina?
Bé, molt positiu. La veritat és que molt sorpresos per l'acollida tant de l'hospital com de tots els pares i mares que hem estat al seu costat. I sobretot amb moltes ganes de seguir, moltes ganes de seguir. Però el balanç, sens dubte, és molt, molt positiu.
Mm-hmm. Dimarts, com dèiem, dijous, el 17, se celebra el Dia Mundial del Nen Prematur. Ho celebrareu a l'Hospital General de Catalunya. Bernat, explica'ns una mica què heu preparat per aquesta jornada.
Bueno, exacte, com bé dius, el Dia Mundial del Nen Prematur, bueno, no deixa de ser una reivindicació pues, per donar a conèixer pues, aquesta realitat dels nens prematurs i els pares i mares doncs, que han de passar pues, per aquesta situació. Aleshores, a l'hospital hem muntat una sèrie de xerrades amb diferents especialistes, alguna pediatra, alguna infermera, on ens explicaran pues, des de diferents punts de vista tot el que necessita un nen prematur, quines dificultats passa, quins cuidados a nivell d'infermeria necessiten. Aleshores també bé, explicarem una mica les tasques realitzades per l'associació, la Sandra ho explicarà, i aleshores també tindrem l'experiència d'uns pares, d'una nena que va néixer fa no gaire, de molt poques setmanes, i finalment tindrem el testimoni d'una musicoterapeuta, la de Mari Jalabert, al qual agraïm molt la col·laboració amb la nostra associació, que ens explicarà una mica el paper de la música en el desenvolupament de tots els infants i en especial doncs, dels nens prematurs, doncs, nens que necessiten molta estimulació, en aquest cas musical, i la de Mari doncs, ens farà una explicació sobre com ho fa ella com a musicoterapeuta per pot, tractar aquesta prematuritat concreta i en els infants en general.
Bernat, com molt bé saps, aprofitem aquests minuts que tenim del magazín per parlar també amb les persones que ens has comentat que participaran a la jornada. Sí. Què et sembla si anem a parlar amb la Solange Díaz? Ella és infermera de l'Hospital General de Catalunya i aprofitarà a la jornada per parlar-nos del mètode Canguri. La tenim a l'altra banda de la línia telefònica. Molt bon dia, Solange.
Hola, buenos días.
Que gràcies per atendre'ns a aquests minuts i aprofitem per preguntar-te què és el mètode Cangur.
Vale, en primer lugar agradeceros por haberme invitado para hablar un poquito de algo que es tan bonito. El mètode Canguro es un nombre bonito para una cosa muy sencilla que es el mètode piel con piel. Es algo donde colocamos al bebé, que normalmente son bebés prematuros, pero que en realidad se puede hacer con todos los recién nacidos. Lo colocamos desnudo sobre el pecho desnudo de la mamá o del padre de una manera más o menos continua, de mínimo una hora y media, dos horas, para que pueda disfrutar pues el contacto humano, del calor y que pueda pues recibir todos los beneficios que nos puede aportar el método Canguro.
Explica'ns una mica aquests beneficis que té el método Canguro.
El método Canguro en realidad trae tantos beneficios que una vez cuando empiezas a ver todo lo que aporta es tan mágico porque lo trae todo, ¿vale? Los niños normalmente regulan mejor temperatura en método Canguro que es lo que regulan cuando están en la incubadora, lo regulan mejor en brazos de los padres, ayuda a estabilizar la frecuencia cardíaca, respiran mejor, muchas veces podemos incluso ponerle menos cantidad de oxígeno porque no requieren tanta cantidad de lo que si estuviesen dentro de la incubadora. Todo el papel fundamental que tiene en el desarrollo del vínculo afectivo con sus padres, porque, claro, es imaginaros que el papá y la mamá no están preparados todavía para ser padres, porque aún quedaba un buen trozo para que naciera, ¿no? Y entonces, cuando por fin lo pueden coger en brazos, cuando se dan cuenta que, vale, ya lo tengo aquí, ya soy papá y puedo seguir, lo voy conociendo, dejo de tener miedo de tocar a mi niño que tiene a lo mejor menos de un kilo, ¿no? Y tiene un papel muy importante a nivel del desarrollo neurológico. Se recomienda para que luego en el futuro tengan menos probabilidades o de tener algún tipo de retraso, ¿no? Mejora mucho el tema de la alimentación, toleran mejor la leche. Las mamás también suelen producir más cantidad de leche. Las que hacen más canguro producen más cantidad durante más tiempo. Son niños que muchas veces incluso a nivel de la estancia hospitalaria están menos tiempo en el hospital porque van ganando bien el peso, tienen menos riesgo de infecciones, o sea que es tan completo que realmente es muy importante hacerlo.
Uh-huh. Solange, parlaves d'aquests beneficis per al nadó, però també s'estableixen beneficis pel pare o la mare que el practica.
Sí, los beneficios son para los tres, para la familia en sí, ¿no? Yo creo que lo más importante del método canguro a nivel de los padres es esto, es potenciar el vínculo afectivo, porque cuando nace un bebé de una manera prematura, los padres no están preparados para ser padres en ese momento, es que aún no toca, ¿no? Y luego son niños que muchas veces pues necesitan muchos cuidados, ¿no? De un respirador, que llevan muchísimas bombas con medicación, que tienen muchos cables y da mucho miedo tocarlos.
Solange, doncs,
y el hecho de cogerlos les da la se notan importantes en el cuidado del niño, que ven que ellos son importantes para que el niño se encuentre mejor y lo van conociendo y potencia que estos papás pues en el futuro se vayan haciendo más padres, ¿no?
Solange, d'això t'anava a preguntar, quines són les primeres impressions quan un pare o mare es posa per primer cop sobre el pit el seu fill o filla, que deu ser tan petit, tan petit, tan petit. Tu que sí. Treballes amb ells, quines són les primeres impressions? És por? És emoció?
Mira, normalmente da mucho miedo, sobre todo cuando son muy chiquititos, ¿no? Muy, muy pequeños y que lleven muchos cables, que tengan el respirador, algunos niños intubados, ¿no? Da mucho miedo. Pero cuando tú les explicas los beneficios que trae y lo colocas por primera vez, es un momento tan mágico, tan especial, que los padres se emocionan, lloran. Nosotras también, desde trabajando con ellos, pues es que es imposible no emocionarlos también, porque es un momento mágico.
I Solange, una altra pregunta, en cas que els pares biològics de la criatura no poguessin venir o no poguessin estar tanta estona com poguessin estar amb la criatura, existeixen pares o mares voluntaris?
No, en nuestro hospital no, normalmente aquí en la unidad los padres tienen la entrada a las 24 horas del día, pueden estar aquí el tiempo que quieran y entonces normalmente quien hace canguro son los papás, ¿vale? En casos muy, muy concretos de que, por ejemplo, hay una mamá que también necesite cuidados intensivos, que hemos tenido algún caso que está la madre mal y está el niño también que está muy enfermo, pues también dejamos que le acompañe algún familiar de referencia, ¿no? Porque son niños pues que hemos de tener muchos cuidados a nivel de prevención de infecciones y todo, ¿no? Y entonces pues acompañan al padre, pero quien hace el canguro es el papá o la mamá.
D'acord, doncs, Solange, moltes gràcies per explicar-nos què és el mètode cangura. Aprofitem per preguntar-li al Bernat, que el tenim encara en línia. Bernat, explica'ns una mica també des de la teva experiència si tu també vas ser un pare mètode cangur.
I tant, per descomptat. De fet, ara escoltant a la Sol, em venen imatges, em venen records, ostres, realment és molt emocionant recordar tots aquells moments perquè són, destaco molt, com diu la Sol, són moments màgics, no? Com bé diu ella, no estàs preparat per ser pare, per ser mare, no et toca. En el cas del nostre Roger va ser 7 mesos, però en el cas del Gerard va néixer a les 27 setmanes, que són 6 mesos. Tu no estàs preparat per allò. Aleshores, neix el teu fill, et trobes allà dintre la incubadora, envoltat de cables, envoltat de pitos, infermeres amunt, infermeres avall. Ningú està preparat per veure el seu fill allà i per començar a viure la paternitat o la maternitat d'aquesta manera. Aleshores, el mètode Cangur és un canal màgic, com diu la Sol, perquè realment costa trobar paraules per descriure-ho. És el primer vincle físic, sentimental, emocional, de tot tipus que tens amb el teu fill, no? Aleshores, destaco tant els beneficis i la importància que com a anècdota, el Gerard al principi, quan me l'havien de posar al pit per començar a fer el mètode Cangur, el mètode pell a pell, realment s'estava en un bon rato. Dos infermeres per moure cables amunt, moure cables avall, que no estiri això, que no estiri allò, per posar-me'l al pit. Però tota aquella estona, tot aquell moviment de cables, aquestes dues infermeres ajudant-me, valia la pena per jo estar-me doncs, 2, 3, 4 hores amb el Gerard a sobre meu o amb el Roger. Per això destaco molt, sobretot, els beneficis. I el vincle entre pare i fill. Sí, sí.
I suposo, Bernat, que en aquestes 3 o 4 hores estaves immòbil.
Correcte, completament immòbil. Sobretot disfrutant del moment, no cal que ho digui, però absolutament immòbil. Penseu que és tanta la quantitat de tubos, en aquest cas el Gerard va estar intubat molt de temps, és important que el tubo pues, no es mogui, les bombes que li injectaven medicació, elèctrodes de control. Aleshores, clar, tu estàs allà, ja hi ha uns espais preparats, uns sillons còmodes per fer aquestes el metro Cangur, però clar, estàs allà completament immòbil i sobretot disfrutant de l'escalfor del teu nen.
Mm-hmm. Bernat, què et sembla? Saludem ara a Sònia del Río. Ella és mare de la Caral, que va néixer amb 24 setmanes, mm-hmm. I ella també és una de les persones que oferirà doncs, una xerrada aquest proper 17. Mm-hmm. Molt bon dia, Sònia.
Hola, bon dia.
Sònia, com anàvem dient, tu ets mare de la Caral, que va néixer amb 24 setmanes. Explica'ns una mica la teva experiència, aquesta que explicaràs el proper dijous 17 de novembre.
Bueno, mira, és una experiència realment inolvidable. No hi comptes, perquè tu esperes que un embaràs serà estupendo, tot anirà bé i tot, que cop i volta gira tot, no? És super complicat perquè al principi vas molt, molt perdut. Tens un nen molt petit, tu realment no saps si viurà, perquè amb la Caral hem passat moments molt difícils, i has anat tirant endavant. I com deia en Bernat, doncs ple de tubos. Veus, bueno, és com el dia a dia anar visquent, anar passant i anar lluitant per un petit que veus que té moltes ganes de viure, i això és el que més t'omple, no? I, bueno, realment hem de donar l'ajuda a en Bernat i l'associació que tenen, perquè això, rebre ajuda d'algú que ha passat el mateix que tu, això, bueno, no té preu, no et pot explicar. M'emociono i tot, perquè...
Però no, bueno, em fareu plorar a mi també,
Escolta, Sònia, doncs aprofitem, com vas conèixer Petits Grans Herois?
Pues mira, jo quan estava embarassada ja es va complicar l'embaràs, em varen tenir que ingressar, jo portava dues nenes i la Sandra va venir a l'habitació i em van presentar, em van dir que tenia una associació, que tranquil·la, que tot aniria bé, clar, no saps fins a quin punt serà prematura, no serà prematura, em vam perdre una a les 20 setmanes i a les 24 ja va néixer la Caral. Llavors, clar, és el que he dit, va superperdut, no saps... Clar, no sap, és que és un món tan diferent que no te l'imagines, no? Tu penses, sempre has sentit una incubadora i penses que el tindran allà dintre, una incubadora, i ja està, li donaran de menjar i ja està. Però a partir d'aquí no esperes tot el que hi ha, no? De medicaments, de punxades, d'oxigen, d'intubar, de no trobar vies, vull dir, molt dur, però val la pena, realment val la pena.
Perquè ara la Caral té 7 mesos i mig.
Sí, la Caral té 7 mesos i mig i hem estat 6 mesos a l'hospital. Vam sortir fa un mes, hem hagut de tornar per una bronquiolitis i, bueno, és complicat. El primer any després de sortir també és supercomplicat. És cada dia d'hospitals, de metges, però bueno, l'important és que van tirant endavant i et donen una lliçó de vida supergran.
Sònia, m'agradaria preguntar-te, has parlat de la teva experiència, però en aquesta xerrada que oferiràs, m'agradaria preguntar-te què és el que voldràs transmetre als pares o les persones que vinguin fins a aquestes jornades i que et puguin escoltar.
Primer, no perdre mai l'esperança. Pensa que la Caral està en molts moments que se n'anava i l'esperança no l'hem perduda mai. Primer, amb el gran equip que hi ha aquí a l'Hospital General, que han lluitat per ella, i nosaltres tenim els ànims, perquè tu al teu fill o filla li transmets tal com tu estàs. I ells ho noten, i sempre, sempre mira positiu. Sempre. I el dia a dia. És dia a dia. No pots pensar mai què serà demà, què li passarà a la meva nena, què... Mai. Nosaltres sempre ha sigut el dia a dia. I molts ànims. Molta força, sempre molta força i endavant. Perquè gràcies a Déu la majoria se'n surten, no? I tenim molta tecnologia i el que dic, un supergran equip mèdic. Sí.
Doncs gràcies, Sònia, per explicar-nos la teva experiència. Tornem al Bernat. Bernat, comentava la Sònia que s'ha de ser positiu, que s'ha de pensar en el dia a dia. També ens explicava que la Sandra va passar per la seva habitació i es va presentar i li va parlar de l'associació. Bernat, explica'ns una mica com us poseu en contacte amb les persones que sabeu que han tingut un nadó prematur i doncs com s'us pot trobar.
Sí. Destaco sobretot aquesta tasca perquè a banda doncs, de tallers, de xerrades que anem fent pels pares que estan ingressats, la més important de totes, sens dubte, és aquesta que comenteu, que és doncs, que la Sandra o jo, en aquest cas, anem a neonats, anem a l'UCI neonatal, aleshores parlem directament amb pediatres o amb el cap de pediatria o amb el cap de neonatologia i llavors ells ens informen dels pares, mares, que han entrat nous allà a la unitat, que han tingut el fill, o pares, mares, com la mare de Caral, que estan en un possible risc. Va? Aleshores, sempre amb algun sentiment mèdic, evidentment, doncs nosaltres passem per les habitacions, ens presentem, expliquem una mica qui som, una mica què fem, i aleshores és aquest contacte, com bé deia la mare de Caral, entre pare i pare, val? Sense ningú doncs, que tingui una bata blanca pel mig, de xerrar, de compartir aquells difícils moments, d'explicar una mica, si la mare vol saber, pues, com han anat els nostres nens, explicar la nostra experiència, ells també ens expliquen les seves inquietuds. Aleshores, aquesta xerrada tranquil·litza molt els pares. Vale? Nosaltres ho percebem així i tranquil·litza molt, els dona molta pau i aleshores per nosaltres aquest és el gran objectiu de l'associació, no? Estar amb ells, estar al costat d'ells pel que faci falta, abarcar-los el màxim de pares possibles i sobretot això, estar amb ells i que estiguin tranquils i que coneguin doncs, uns pares que han passat per una situació, si més no semblant, perquè cap situació d'aquestes és exactament igual.
Bernat, tenim ara a l'altra banda del telèfon a la de Mari Gelabert. Ella és musicoterapeuta de l'Espai Tot Sona. Ens en parlaves fa uns minuts de que ella vindria a fer una xerrada. Molt bon dia, Damaris.
Hola, bon dia.
Damaris, explica'ns una mica com és la musicoteràpia en nens prematurs.
Bé, doncs avui dia ja sabem que és important l'estímul que rebin els nadons prematurs en els primers moments i després, sobretot, el suport que li hem de donar durant tot el seu procés maduratiu. I la música pot produir uns efectes molt, molt importants en el suport dels primers moments, quan estiguin en la unitat de nounats, en la reducció de l'estrès, en l'ansietat, en la relaxació. I avui ja sabem i està comprovat científicament que els nadons que tenen aquest suport i aquest estímul musical doncs tenen un augment de pes abans i estan preparats abans per sortir de l'hospitalització.
Ens en pots fer 5 cèntims més d'aquests canvis que es produeixen en els nadons que fan musicoteràpia? Comentaves de l'augment de pes...
I sobretot ja sabem que bueno, hi ha diferents maneres d'intervenir. Amb ells els sabem que els agrada els nadons prematurs i que necessiten a nivell auditiu. I en base a això es fa la intervenció musicoterapèutica. Ells prefereixen la música en directe, sobretot la veu cantada, i si pot ser la veu cantada de la mare, I això fa possible que ells estiguin més relaxats, millorem la gestió del dolor, la disminució del nivell d'estrès, la saturació d'oxigen en la sang, hi ha descens de freqüència cardíaca i de freqüència respiratòria, i tot això ajuda a això, que els nadons estiguin més relaxants i, per tant, afavoreix tot el procés aquest d'estar millor preparats per sortir abans de l'hospitalització. I també no és un efecte només pel nen, sinó que també pels pares, perquè tenir la música a prop també ajuda en aquest context a aquest suport emocional, reducció d'estrès i d'ansietat que també els pares pateixen en aquests moments, i que la música els pot ajudar també en aquest sentit.
Mm-hmm. Parlaves del cant de la mare. Explica'ns una mica, Damaris, potser si no ens en fem gaire la idea, en què tractaria la musicoteràpia, en el sentit, seria posar música, seria animar els pares a que cantin el nadó, sigui el que sigui, però que cantin, que els escoltin? Quins són els exercicis que tu recomanes?
Hi ha diferents maneres d'intervenció i també en diferents... Aquí al nostre país s'estan començant a fer coses en hospitals amb musicoterapeutes especialitzats que van a les unitats de neonats en moments concrets per fer una estimulació amb els nens, amb música en directe, amb uns volums ben pensats, amb una freqüència ben pensada, tot això, però també hi ha un altre tipus d'intervenció que, i sobretot que és important a nivell dels pares. I llavors els recomano als pares això, que cantin cançons que amb ells els emocioni, sobretot per aquest reforç i recolzament emocional que pot ajudar aquest vincle efectiu entre nadons i pares, i que reforça molt totes aquestes coses que el nadó necessita en aquests moments i que els papes també, com poden ser la relaxació i tot això, i la disminució de l'estrès. Els papes han de cantar tots els seus nadons sempre, i sabem que els beneficis de la veu cantada sobre el nadó són molt positius en tots els nadons, i quan parlem de prematurs, doncs encara més. I llavors recomanem als pares que els hi cantin per establir aquests vincles, i també per treballar amb tota la disminució de l'estrès i afavorir la relaxació i que el nadó estigui millor.
Damaris, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquests minuts per parlar-nos de la musicoteràpia en nadons prematurs i també en nadons en general. Ja per acabar, Bernat, m'agradaria preguntar-te, quan passàveu per aquí al Sant Cugat a Fons per primer cop, parlàveu d'alguns reptes, com donar-vos a conèixer, fer algunes activitats. M'agradaria preguntar-te, ja per acabar, quins són els objectius que ara us heu marcat d'aquí en endavant a l'associació Petits Grans Herois?
Bé, primer de tot, seguir creixent en el sentit, doncs, de seguir estant amb els pares, seguir estant amb les mares, seguir estant amb els nens. Això per descomptat és el nostre objectiu número 1. I aleshores, doncs, seguir difonent aquesta maternitat diferent, aquesta realitat que existeix i que normalment la majoria de gent, tothom desconeix. Seguir muntant, doncs, activitats pels pares, per les mares que estiguin a punt de tenir un nen prematur o que ja l'hagin tingut, doncs, per crear un espai distès en què ens podem, doncs, relaxar tot, explicar-nos les nostres històries, preocupacions, emocions, etc. I també seguir difonent la realitat de cara cap enfora, a través de xarxes socials, a través de paradetes que muntarem en diferents poblacions, de venda dels nostres productes perquè la gent pugui fer donatius, i bàsicament això, és seguir treballant dia a dia per donar a conèixer aquesta maternitat diferent.
Mm-hmm. Bernat Tremulles, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, i també moltíssimes gràcies a la Solange Díaz, a la Sònia del Río i a la Damaris Gelabert per acompanyar-nos aquest dilluns i explicar-nos aquesta tasca i aquesta activitat que realitzaran el dijous 17 de novembre, recordem-ho, a l'Hospital General de Catalunya, a partir de 6:15 de la tarda. Moltíssimes gràcies a tots i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2:15 i 3 minuts del matí. Fem una petita pausa i tornem amb l'espai Viure Educant.
Sant Cugat a fons. A Cugat.cat.